Bona tarda, són les dues. Sabadell identifica tres nous deportats als camps nazis.
Notícies migdia. Pere Gallifa.
Són les conclusions d'una investigació del Museu d'Història i l'Arxiu Històric que han permès trobar tres nous sabadellencs que van ser víctimes de l'Holocaust. Genís Ribé és tècnic d'aquestes institucions locals.
Sobretot gràcies a la recerca que s'ha pogut dur a terme en els arxius alemanys d'Arlsen, que ara es troben en línia i que en aquests darrers dos anys s'han pogut analitzar profundament, veure la documentació i localitzar-ne referències de tres casos, que són el José García Campillo, el Pere Sabater Carbonell i el Josep Valldeperes Macià, que o bé per naixement o bé per residència, com us explicava anteriorment, tenien relació amb Sabadell en aquest període.
Avui a les 6, Sabadell farà un homenatge a les víctimes del nazisme a la plaça Montserrat Roig, uns actes que el director de Memòria Democràtica, el sabadellenc Toni Font, ha dit que haurien de servir per combatre les idees feixistes. D'altra banda, el govern impulsarà diferents mesures per dignificar l'entorn del Ripoll i obrir-lo a nous usos. I aquesta mitjanit direm adéu al certificat Covid. Són algunes de les notícies que us explicarem en els pròxims 15 minuts amb el Toni González al control tècnic.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Pel que fa a l'estat del trànsit, tranquil·litat ara mateix a la xarxa viària que ens envolta. I com està el transport públic, ens ho explica la Judit Cabrera. Bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. Hores d'ara parlem de normalitat a tota la xarxa del transport públic de l'àrea de Barcelona, on hi destaquen alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
La llista de sabadellencs deportats als camps nazis s'ha engruixit en els últims dos anys. Una investigació del Museu d'Història i de l'Arxiu ha permès localitzar tres deportats més amb vinculació sabadellenca, sigui per naixement o per residència. Una informació que hem sabut coincidint amb el Dia Internacional en Memòria a les Víctimes de l'Holocaust. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Els nous identificats són José García Campillo, Pere Sabater Carbonell i Josep Valldeperes Macià. Amb ells són 63 els sabadellencs deportats als camps nazis, dels quals només 23 van sobreviure. El tècnic de l'Arxiu Municipal, Genís Ribé, destaca la importància de saber cada cop més sobre els deportats.
El més important és entendre la història col·lectiva de la deportació als camps nazis. Els sabadellencs deportats són un granet de sorra en tot el fenomen de l'Holocaust, que va ser una barbaritat. I en el cas de Sabadell podríem explicar, per mi tenen valor totes les històries, malauradament, d'alguns en sabem ben poca cosa.
Segons les investigacions del Museu d'Història i l'Arxiu, tots els deportats sabadellencs eren homes, exiliats, que havien lluitat al bàndol republicà durant la Guerra Civil. La majoria tenien entre 30 i 40 anys i treballaven al sector industrial, però també hi havia deportats d'altres edats i professions.
Encara sobre la memòria de les víctimes del nazisme, el director general de Memòria Democràtica, el sabadellenc Toni Font, ha reivindicat que els actes que s'organitzin han de tenir un vessant pedagògic. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Des del punt de vista, és imprescindible incloure aquest aspecte per aconseguir una societat que rebutgi el feixisme. Ho ha dit al Cafè de la Ràdio.
No només commemorar i dignificar i recordar i fer justícia a aquestes persones que van patir l'Holocaust, sinó perquè també que fem recerca, que fem ensenyament, que fem aprenentatge, que això ens serveixi per combatre aquells que encara estan negant o estan banalitzant tot el que va passar en aquells temps, no? Que d'aquesta manera podem combatre l'odi, l'antisemitisme, el racisme, la xenofòbia.
En aquest sentit, cal destacar el projecte que ha dut a terme l'Institut Agustí Serra, on els alumnes han investigat qui eren els deportats sabadellencs als camps nazis. Marta Garriga és una de les professores de Ciències Socials del centre.
per això les Stolpenstein ens ha sigut una eina molt útil per això, doncs, perquè ha implicat doncs, conèixer història local, saber tractar les fonts històriques, saber on anar-les a buscar, perquè no oblidem que nosaltres ho hem fet amb la col·laboració del Museu de, i l'Arxiu Històric de Sabadell, sortir, fer una ruta, implicar amb les noves tecnologies, amb GPS...
Pel que fa a la ciutat, l'acte d'homenatge a les víctimes se celebrarà aquesta tarda a les 6 a la plaça de Montserrat Roig. Serà conduït per la periodista de Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
El govern de Sabadell vol invertir 4 milions d'euros dels fons europeus Next Generation en la millora de l'espai del Ripoll. Després de l'última intervenció al 2006, ara el consistori es planteja una millora d'espais, camins i usos del sòl per augmentar la relació entre la ciutat i aquest espai fluvial.
El projecte del consistori té 4 eixos, el natural, l'esport, el cultural i el patrimonial. Entre les principals actuacions es preveuen el que és el canvi de sòls industrials, que sumen 40 hectàrees i un 60% d'ocupació, la millora de camins, la recuperació de la biodiversitat o també canvis urbanístics en els accessos a la pista d'atletisme per aconseguir una renovació similar a la del 22 arroba a Barcelona o al parc del Cincotró Alba a Cerdanyola. Toni Serra és el cap d'urbanisme de l'Ajuntament de Sabadell.
Que l'àmbit productiu del Ripoll esdevingui no només un àmbit industrial productiu més, no sigui un espai comparable a qualsevol altre polígon industrial, sinó que fruit de l'aprofitament i d'alguna forma l'optimització de tots aquests elements, aquestes components que estem explicant, no? El Ripoll com un espai natural, un espai d'interès de paisatge, un espai lúdic, etc., que li confereix un caràcter únic en aquest entorn.
Una reforma que el consistori espera que es pugui complementar amb la iniciativa privada, com apunta Marta Ferrés, alcaldessa.
També esperem, deixeu-m'ho dir des d'aquí, com aquestes transformacions urbanístiques els privats també ajudin. També deixeu-m'ho dir, és a dir, el 22 arroba i les transformacions d'obrir la Barcelona al mar no només les va fer l'administració, és a dir, qui va ajudar tothom. I per tant, també deixeu-me llançar aquest missatge que precisament es fa tot això. La ciutat ho hem de liderar, òbviament, hem de lluitar per aquests fons, els hem de trobar, però aquí, quan tots demanem i tots reivindiquem socialment aquestes transformacions, nosaltres esperem que també hi haurà aquesta corresponsabilitat per part de tot el teixit econòmic i productiu de la ciutat.
I si mirem el calendari, però, els terminis s'estrenyen, ja que Europa demana que els projectes estiguin enllestits abans de 2026. El primer semestre d'aquest any s'aprovaran les modificacions dels plans de millora urbana i al juny el pla de renovació podria arribar al ple.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
8 minuts per sobre de les 2. Avui és l'últim dia que cal presentar el certificat Covid per accedir a bars i restaurants, gimnasos o residències, després que el govern de la Generalitat ho hagi decidit la nit de dimecres, quan el comitè científic li havia lliurat ja l'informe sobre aquesta qüestió. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La mesura coincidirà amb l'aixecament de les restriccions a partir de divendres, exceptuant l'oci nocturn. El president del Gremi de Restauració de Sabadell i de Comarca, Jordi Roca, n'ha fet una valoració positiva. Reconeix que l'ambient s'ha anat relaxant, però adverteix al programa El Cafè de la Ràdio que la situació actual encara els implica estar pendents de la Covid.
Seguim tenint d'informar que és obligat que hi hagi una distància de metro i mig entre taules i que hi ha d'haver-hi molta ventilació. O sigui, s'ha de ser molt prudent. No s'ha de pensar que perquè ens hagin tret aquestes... doncs ja tot està normal, ja hem arribat a la normalitat. Això encara no és així, però bé, hem de ser molt prudents.
El president dels restauradors de la ciutat opina que el certificat ha estat un element molt complicat en moments durs i no exempt de dificultats, com quan va haver-hi el col·lapse informàtic o la mateixa dificultat d'aconseguir-lo al moment de cada client. A més, Roca alerta que encara que la restricció de no superar els 10 comensals s'ha aixecat, els fan una recomanació de no sobrepassar el nombre si no és un nucli familiar, una situació que torna a recaure sobre la responsabilitat del restaurador.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell ha guanyat 530 milions d'euros durant el 2021, després que el 2020 el tanqués amb uns beneficis de 2 milions. Amb tot el bé s'avança un any als objectius de rentabilitat.
L'entitat ha acabat l'any amb una rendibilitat del 5%, només un punt per sota de l'objectiu fixat pel 2023. Amb tot, confia en poder-lo assolir aquest 2022. El conseller delegat del BS, César González Bueno, destaca les bones perspectives en un vídeo institucional.
De cara a 2022, soy optimista. El banco está ordenado y sabemos lo que tenemos que hacer. Por citar un ejemplo relevante, vamos a especializar en productos a 1.200 gestores comerciales en red. El entorno macroeconómico, aunque plantea incertidumbres, mejora. En suma, magnífico 2021 y buenas perspectivas para 2022.
Part del benefici s'explica pels bons resultats del TSB, que ha guanyat 130 milions de lliures, després que el 2020 en perdés 160 milions.
I dos apunts breus abans de repassar l'actualitat de fora de la ciutat. El Centre de Normalització Lingüística ha recuperat els cursos presencials per aprendre català. Jordi Deig, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El Centre de Normalització Lingüística de Sabadell ofereix 850 places dividides en 23 cursos presencials i 15 en línia per aprendre català. L'oferta va dirigida a persones que acabin d'arribar a Catalunya o fa poc que hi viuen i del nivell de suficiència. La directora del CNL, Elisabet Palomés, ha valorat molt positivament el retorn de la presencialitat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres aquest any, el que fa al tema de la quantitat no ens ha interessat tant, perquè ens interessa més tornar a la presencialitat. Perquè nosaltres l'any passat, per totes les circumstàncies que tothom, tots sabem, vam haver de passar tota l'oferta que teníem formativa a cursos en línia, i per tant el nostre objectiu d'aquest any ha estat passar el major nombre de cursos a cursos presencials, que és el que hem aconseguit.
Entre l'oferta dels cursos s'inclouen els de nivell oral, inicial i bàsic. Qualsevol persona que es vulgui apuntar es pot dirigir a la pàgina web del Consorci o a les oficines ubicades al Casal Pere IV.
I la plataforma Avalua tindrà dues noves cares visibles. Al capdavant seran Joan Madaula, president de CIPO, i Ricard Rodríguez, director de la Fundació Maïn.
Els principals objectius que vol assolir la nova presidència són ampliar les empreses implicades o mantenir el volum d'aliances amb altres agents del territori. Madaula ha explicat el procés de renovació dels càrrecs en una entrevista al Matí.
I una mica va ser el relleu de presidències, perquè pels estatuts, pel codi ètic de Avalua, cada any hi ha renovació d'aquests càrrecs. Són copresidències, per tant, són dos presidents que agafen aquesta responsabilitat.
Sobre la taula també tenen que el Consell d'Acció Social esdevingui una eina eficaç i reformular el Pla Estratègic d'Acció Social.
Des d'aquest dijous ja poden demanar cita per rebre la tercera dosi totes les persones de més de 18 anys.
L'única condició és que hagin passat 5 mesos des de que van rebre la segona dosi. El calendari per demanar cita prèvia per la franja d'edat entre 18 i 29 es va obrir la setmana passada. En aquest moment, però, es va establir que aquests joves havien d'esperar-se 8 mesos des de que es van vacunar.
Catalunya tanca el 2021 amb 395.400 aturats entre octubre i desembre.
Això significa una caiguda trimestral de 31.300 persones i un descens de 142.500 desocupats respecte a l'any. El percentatge de descens més alt és del 2008, segons l'enquesta de població activa.
I confirmats els dos casos de la nova subvariant d'Omicron, que eren sospitosos a Catalunya.
L'anomenen Omicron silenciosa perquè es fa més fàcil de transmetre, però menys sever que les altres variants anteriors. Per això no preocupa els experts. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va alertar d'aquests dos casos i que n'estaven pendents a principis de setmana.
El temps.
I abans de marxar, la previsió meteorològica amb la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, el cel se manté serè a bona part de Catalunya. Hi han hagut algunes boires a primera hora del matí, ara ja són força trencades, i a més, també la temperatura s'ha tendit a recuperar, i és que tenim valors de 14 i 15 graus, fins i tot localment en punts del sector central del litoral, està rondant fins als 16 graus. Cap a l'interior, en canvi, l'ambient és més fred, a hores d'ara amb valors de 5 i 6 graus, la tendència és que pugin durant aquestes immediates hores. Mantindrem una tarda força estable i també de cara als propers dies, amb aquestes matinades tan fredes, amb aquests valors negatius, i en canvi, de cara al migdia, s'espera que de cara als propers dies continuem parlant també d'un temps estable. Només caldria destacar que sí que hi ha la possibilitat de que es formin algunes boires matinals o bé, fins i tot, la presència d'alguns intervals de núvols baixos. Fins diumenge parlarem de pocs canvis. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Mig minut per un quart de tres. Fins aquí el Notícies Migdia. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, o a les nostres xarxes socials. Ens actualitzem els butlletins a partir de les 4 i el Notícies Vespre a les 7. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.